Buenas tardes, buenas tardes a Titón. Yo no sé qué hacer de aquí, perquè realment doncs, em trobo amb persones que estan treballant en aquests temes cada dia i que són especialistes, que ho veuen des del punt de vista teòric o pràctic, però que tenen un contacte diari i quotidià en aquests temes. Jo sóc el professor de la casa, sóc el degà també de la Facultat de Dret i bé, quan diguéssim el grup en el qual està la Bianca, el sistema tesi, em va proposar aquesta activitat i em va semblar fantàstic que se parlés, no hi havia cap condició que s'hagués de combinar amb la gana parlant d'aquest tema. És una cosa que avui he parlat una mica fan de broma, però penso que és molt important que la universitat debati aquests temes, però també vull dir que probablement hi havia persones molt més implicades que jo per parlar, no? Si jo parlo és perquè estic en aquesta comissió, efectivament, de codificació, del que parlaré ara tot seguit, i per tant doncs és un tema que apareix, que surt en les reunions de manera recurrent i doncs, cada dos per tres doncs, hem de parlar una mica d'aquesta convenció, que tot sigui dit, no sabem ben bé què significa o cap on ens porta, o si l'estem tractant bé, o si hauríem de fer alguna cosa més o no, i de seguida explicaré per què. Bé, aquí us he posat una foto de la comissió, aquesta és una foto del ple, del conseller de Justícia, membres de les diverses seccions, la comissió de la UNEG a Barcelona, ara explicaré una mica com funciona. Jo el que faré és això, primer doncs, començar breument amb la comissió, perquè veieu el funcionament, després parlaré de la situació actual del Codi, com està el Codi Civil, i acabaré doncs, parlant d'algunes perspectives de futur, de coses que estem treballant ara mateix i que probablement s'aprovin en un futur no gaire lluny. La comissió de codificació. Aquesta comissió és una comissió creada pel govern, depèn orgànicament del Departament de Justícia, jo tinc un nomenament del conseller de Justícia, està regulat doncs, per un decret que tenim aquí a la diapositiva, i bé, en aquesta comissió doncs, ens trobem persones de divers origen, de divers perfils d'ofici i professional, i parlem del Codi Civil de Catalunya. Sabeu segurament que Catalunya té un Codi Civil propi, que és un codi obert, és un codi que no es va aprovar tot una vegada, sinó que s'ha anat fent per parts, a començar doncs, amb el primer llibre, la part en general del dret civil de prescripció de caducitat, i després s'ha anat completant una sèrie de matèries diferents. I una d'aquestes matèries era el dret a la persona. La comissió s'encarrega doncs, de fer aquest codi, d'anar-lo completant, i el problema de fer aquest enfocament obert és que, com deia, no s'aprova un codi in toto, en bloc, sinó que es va fent per parts i, per tant, això requereix molt de temps i significa que és probable que s'aprovi un llibre del Codi Civil 10 anys després del primer. I quan això passa, doncs, òbviament, també la cultura jurídica passa, canvia, es modifica, canvia la terminologia, canvia les convencions internacionals, canvia moltes coses. I canvia també el criteri de les comissions. I aleshores hi ha d'haver algú que adapti allò que ja s'havia fet fa 10 anys, o fa 5 anys, o fa 3, el que s'acaba de trobar recentment. Això és el que fem a la secció de l'harmonització. Aquesta comissió no és una única comissió, sinó que es divideix en diverses seccions i una específicament és la de l'harmonització que és on estic. Per tant, nosaltres què fem? Harmonitzem. Fem el seguiment de la legislació i mirem d'actualitzar-la en funció de les normes que s'han aprovat més recentment. Com us deia, doncs ja el ple, correspon al objectiu que ja us he passat abans, després hi ha seccions, actualment hi ha dues que estiguin operatives, una de les obligacions i contractes, que perquè us feu una idea, és la que ha acabat recentment tot el llibre d'obligacions i contractes del Codi Civil de Catalunya, és a dir, tenim un llibre que avalua els contractes de Catalunya, el contracte de compra-venda, què passa quan s'incompleix el contracte de compra-venda, què passa amb el contracte de cessió de solar per obra, per exemple, no? A part de la normativa espanyola hi ha una regulació pròpia a Catalunya. Aquesta normativa ara està recorreguda de la Tribunal Constitucional Bé, hi ha una altra secció, que és aquesta que us deia, la d'harmonització, que és on estic jo. Aquesta secció té aquesta composició que veieu a la pantalla. Hi ha el president, el notari, el senyor Carles Oller, el president del Col·legi de Notaris, i després hi ha una sèrie de vocals, dels quals, perquè tingueu una idea, us he posat l'origen, perquè tingueu una impressió de quina mena de punts de vista queden representats en aquesta comissió, que és la que harmonitza i per tant fa les lleis. Prèvia, com a pas prèvia, la seva posterior discussió i aprovació parlamentària, si s'escau. Com podeu veure, és una comissió bastant plural, on predominen els professors, però també hi ha notaris, hi ha una registradora de la propietat, hi ha una advocada. Una advocada de tot el bàsicament que passa de canvi, que per tant és molt coneixedora d'aquests temes. Per tant, hi ha un cert enviaix professoral, doctrinal, si voleu, però també té un pes molt important als notaris. Això es pot cridar potser l'atenció. No hi ha jutges, no hi ha d'altres sectors professionals, un jutge tindria problemes a l'hora d'estar en una comissió governamental que podria implicar doncs, una qüestió d'incompatibilitat o podria demanar una sèrie de permisos al Consell General, per tant dificultaria l'exercici d'aquesta tasca. I, en fi, llavors fem un diàleg, dialoguem els professors amb la resta d'operadors jurídics i un diàleg molt ràpid del que és un punt de vista i intentem doncs, no ser massa teòrics ni massa pràctics, no? Sinó trobar un punt de compromís a la vida. Què hem estat fent? No? La Maria Andrés em va demanar, explica una mica què heu estat fent, què feu a la secció. Perquè veieu que no estem tot el dia treballant amb la Convenció de Novadores. Tant de bo, no? Però no hi ha mitjans per això. Hem de fer moltes més coses, no? Jo fa, doncs, potser no fa dos anys encara, que estic a la secció, i què hem estat fent aquest temps? Doncs mireu, per exemple, hem adaptat el Codi Civil de Catalunya a la llei de jurisdicció voluntària. La llei de jurisdicció voluntària ha comportat una sèrie de canvis molt importants, per exemple, doncs, la separació ja no va per la llei d'un jutge, ja, per tant, el Codi ja no va per la separació judicial, per la separació legal, el secretari judicial ja no es diu secretari judicial, es diu lletat de l'administració de justícia. Aleshores, nosaltres què hem fet? Doncs, buscar i reemplaçar, no? amb el Word, dic així de clarament, no? Selecciones tots els casos, que es parla del secretari judicial i fas el canvi i ja està. Aquesta operació automàtica, fet amb el company informàtic corresponent, que sigui, hi ha casos en els quals no van haver problemes, hi ha altres casos en què has de mirar una mica més i després ho comentaré al fil de la capacitat. Hem estat treballant molt amb la llei de voluntats digitals. La llei de voluntats digitals, com potser sabeu, és aquella llei que preveu què passa doncs, amb el teu perfil de Facebook, amb el teu mur de Twitter, amb les teves fotos a internet, amb el teu compte d'Instagram, etc, etc, quan tu mors. Què passa amb tot això? Si tu vols nomenar una persona que se'n cuidi, que elimini el perfil, que tingui una còpia, tot això està regulat de manera primera a Catalunya. Vam estar discutint el desbocant encarregat pel govern català. També està la recorreguda davant del Tribunal Constitucional. El PP, doncs, tot i que la va votar al Parlament català, no es va aprovar per unanimitat, excepte una cosa que estava despistada i va votar un cop. Doncs, va aprovar per unanimitat, però està recorreguda davant del Tribunal Constitucional. Per tant, hem estat treballant també en la negociació que és de la interposició del recurs, hem estat preparant la resposta al recurs, etc. No? Ens ha donat una mica de feina. Aquesta llei, per el tema anecdòtic, és important per això que estem parlant aquí perquè s'ha aprofitat per modificar algunes qüestions relatives a l'altre tema. S'han fet algunes atribucions al tutor en relació als incapaços, com encara es diu la llei, per tant, el tutor controli i vegi per la protecció de les persones incapacitades per les xarxes. Que no sigui una persona incapacitada, doncs, pugui fer una actuació que li suposa algun perill. O sigui, per exemple, que pugui ser víctima d'un depredador sexual o que algú l'estafa. Això s'actua i atribueix al tutor aquest poder, que ja el tenia implícitament, però està més clar amb aquesta reforma legal. I en aquesta llei de voluntats digitals hi ha una referència al preàmbul a la Convenció de Nova York, a la Convenció de la Patrícia, en el sentit que aquesta normativa que s'aprova està en la línia de la convenció. Hem tractat també altres temes, pels pot passar una mica més ràpid, la figura del patrimoni protegit, la problemàtica fiscal, perquè el govern espanyol pretén no es posar una sèrie d'impostos, que han plantejat allà si havien de modificar la normativa per solucionar aquest tema. També es va pronunciar sobre una qüestió de relativa a l'eficiència energètica, que pot demanar un grup parlamentari. Hem revisat doncs, tot el llibre primer, perquè això és una idea, la secció ha agafat tot el codi civil i anem revisant llibre per llibre. Hem començat pel llibre primer i ara ja anem pel segon, que és el de persona i família. El llibre primer, com deia abans, és el de la part general de descripció. Aquí bàsicament és el que he fet és mirar el llibre 6è, obligacions i contractes, la resta de llibres, perquè tenen alguna referència a la prescripció del pas del temps, si allò quadrava amb el que feia el llibre primer. Si tots els terminis estaven bé, si la terminologia era la mateixa, etc. Per tant, això ha estat també una mica de i ara, com us deia, estem amb la revisió del llibre segon i en paral·lel hi ha un grup de treball que està revisant el llibre 4. No és ben bé el que estem parlant aquí, perquè nosaltres estem parlant aquí de discapacitat, de persones amb discapacitat, o discapaços, com encara diu la llei, però sí que trobo que queda una mica a veure, i ho conec amb això que us deia, tant de les coses que hem estat fent. Hem treballat també una proposta de reforma del Codi Civil en relació a les persones amb discapacitat sensorial. Hem de fer un col·lectiu d'aquestes persones es va adreçar al govern demanant una reforma legal. I concretament el que demana són que es treguin del codi una sèrie de discriminacions, el que ells consideren unes discriminacions. Persones amb dificultats sensorials, persones que són cegues, que són sordes, etc., troben que la llei encara les discrimina. I que aquesta regulació que hi ha ara mateix a la llei els impedeix, doncs, el que deia la Patrícia, no? d'exercir els seus drets. De tenir una capacitat jurídica plena, per entendre'ns. No? Per exemple, doncs, en un sol no se li permet ser testimoni en la declaració d'un testament. Perquè, o sigui, si és cec, com pot ser testimoni? No veu el que passa. Per tant, no pot ser testimoni. Aleshores, doncs, tenim un article, però que si no ho veu, que quan parla dels testimonis en el testament, parla dels cecs o sords. El que proposa la comissió és eliminar aquesta referència de manera que puguin fer el testimoni sense que tinguin ells puguin fer el testament sense la necessitat d'un testimoni o que puguin ser ells mateixos testimonis, que no se'ls consideri idònies pel simple fet de ser cecs o sords. El 421.11 de la figura de l'humanitat considera que els cecs o sords són automàticament idònies per ser testimonis. Quan, com deia aquest col·lectiu, existeix avui en dia una sèrie de dispositius, de gadgets, de parells, de software, que permeten doncs, accedir doncs, a la informació, no? Poden llegir un document, és a dir, no podem pressuposar que es troben en la mateixa situació que es trobava fa 7 anys quan el Codi Civil Espanyol, fa més de 5 anys, quan el Codi Civil Espanyol ja va començar a parlar, no? de ciegos, com deia ciegos, si són uns dos que no sepan ni escribir, ni escribir, etc. No? Podria canviar, podria no ser de mitjans, i per tant això s'ha de tenir en compte perquè aquestes persones puguin ser també en la relació del testament tancat, hi havia una referència als cecs de manera que no podien fer testament. Doncs, també s'ha proposat aquesta modificació per eliminar la referència als cecs i que per tant guany des del punt de vista de la possible tesis dels cecs. Existeix que són discapacitats sensorials, nosaltres aquí més aviat parlem de les discapacitats intel·lectual, però que s'ha de quedar com a nit referit perquè també tot amb la feina que està fent la comissió, la secció de normalització. Pel que fa estrictament al que hem parlat avui, el que hem estat explicant la tendència, què estem fent allà? Ja. Com us deia, la secció és una secció plural, la qual tenen els notaris, tenen els advocats, tenen els professors, ens trobem allà una vegada cada 15 dies. Venim a Barcelona, al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, sala, una secretària, i doncs, tenim sempre una carpeta amb el material i anem fent. En aquest cas, avui tenia una reunió, per dinar per poder fer la xerrada, diguéssim, però d'aquí 15 dies tindrem una altra reunió, tindrem un material i haurem d'anar fent la revisió. En principi, doncs, anem fent, seguint l'ordre dels articles del Codi Civil, anem revisant. De manera que és una mica semblant un seminari en el qual em va comentant article per article intentant buscar en què pot estar malament i aleshores modificar-lo si pot. bàsicament, en relació al tema que aquí ens ocupa, la nostra feina és molt terminològica. Molt terminològica per la raó que ara comentem. Nosaltres tenim l'última reforma del Codi Civil, una reforma molt important, que és la de l'aprovació del llibre 6è, obligacions i contractes, però que va aprofitar per modificar amb els altres llibres. O sigui, també els llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, és a dir, tots els altres llibres que ja estaven aprovats. Bé, aquesta reforma, que és el mes de febrer, encara parla d'incapacitats. 10 anys després de la Comissió de Nou Llocs, segueix el legislador català parlant d'incapacitats, per exemple, el 623. De vegades ja està bé que utilitzi aquesta paraula. Per exemple, hi ha una institució que és l'avantatge injust, que és una institució nova en el Codi Civil de Catalunya, que refereix aquell cas en què una persona contracta amb una altra i aquesta altra aprofita la teva situació de feblesa per obtenir l'avantatge injust. Per exemple, tu estàs desesperat, necessites els diners, tens els creditors reclamant a la porta i tu, en aquella situació de gran angoixa i desesperació, et tens la casa per un preu irrisori. Òbviament fas un mal negoci. En aquí, el fet de ser incapaç de preveure que t'estàs arruïnant, estem compte, i és correcte parlar d'aquesta incapacitat. Potser aquella angoixa, aquell mal tràngol que es troba aquella persona li impedia ser conscient, preveure doncs, tot el que implicava la seva actuació. No és que la paraula incapaç sigui tabú, el que passa és que s'ha de fer servir en el context correcte, perquè aquí cap problema. Però hi ha altres casos on no s'hauria de fer servir. Quan es parla d'incapacitat relativa, no? La incapacitat absoluta i relativa és una distinció que hi ha a la jurisprudència, que no té base legal, s'utilitza molt, aquí apareix, no? El tema del sufragi que ha plantejat la Patrícia. Aquí es va introduir la necessitat que el jutge digui expressament quan s'incapacita una persona, si aquesta persona podrà o no votar. És una cosa que abans no hi era. Abans es donava per fet que simplement per la seva incapacitat doncs ja no podia votar. Aquí no, aquí es demana al jutge que si pronunciï al principi, si res no ho impedeix, ha de poder votar. El llibre segon. Com us deia, el llibre segon de persona i família encara parla d'incapacitació o incapacitats, us poso aquí algunes referències com a exemple, parla de la declaració d'incapaç, de la persona incapacitada, tot aquest paradigma de la incapacitació encara hi és, molt viu en aquesta llei. Si bé és veritat que s'ha introduït una figura nova, que és l'assistència. L'assistència va a la línia del nou paradigma que ha apuntat abans la Patrícia, que és la 226, Dionet 1 i Salvés. El preàmbul del llibre segon comenta aquesta introducció de la figura de l'assistència, fa referència a la Convenció de Nova York i fixeu-vos que parla de la incapacitació de la persona incapacitada. Però també diu que aquestes normes sobre la incapacitació s'han interpretat d'acord amb la Convenció. Està un mica més que a mi. No acaba de fer el pas d'eliminar la incapacitació, sinó que diu que s'ha de fer una lectura en el marc de la Convenció. És com pots fer-la quan encara tens la incapacitació allà. Quin és el model actual? El model actual el tenim molt ben explicat en aquest llibre. Aquest llibre és uns matèries d'unes jornades de Tossa, les qüestions actuals del dret català a la persona i de la família. Aquí una ponència d'un company de l'àrea de decisió, el professor Jordi Ribó, que va ser el que va presidir la secció de família en el moment que es va fer aquesta reforma, i és el pare d'aquesta reforma i de l'introducció de l'assistència en el Codi Civil de Catalunya. I com ell comenta en la seva ponència, tenim un model, que és un model mix, que conviu la incapacitació, es parla de la tutela i la curatela, com a models incapacitants, o restringeix la capacitat de la persona, i per tant la persona pot tenir capacitat o no, és la llei la que atribueix les funcions del tutor, i s'abusa d'aquesta institució perquè en cas que no faria falta incapacitat, s'incapacita i de vegades ni tan sols en interès d'aquella persona, sinó en interès d'altres que estan al voltant del presumpte incapaç. S'ha incorporat l'assistència. L'assistència és una figura diferent perquè no necessita la incapacitació. Una persona no incapacitada pot tenir un assistent, pot demanar que sigui aquesta persona, que tant és voluntari, no restringeix la seva capacitat, teoria l'assistent és una persona doncs, que ajuda aquesta persona amb necessitat de l'assistent. La llei no defineix un contingut necessari d'atribució, sinó que ho deixa el mateix interessat, que és el que demana en què necessita l'assistència, però encara no és una alternativa perquè a la pràctica, com es comenta també en aquest volum, hi ha un relatiu desconeixement de la figura i es segueix utilitzant majoritàriament la capacitació, segurament en directe després ens aclararà per la d'aquest tema. Què estem fent a la comissió? Doncs a la comissió, com us deia, estem fent per simplificar i perquè tothom entengui un buscar i reclamar. Hem buscat tots els articles de mancat per la capacitat i els estem canviant per una denominació que entenem que sigui més conforme amb la formació de treballadors, que és la de la modificació judicial de la capacitat. La capacitat no es perd, la capacitat es conserva, el que passa és que el jutge la modifica. I la modifica en la mesura que sigui necessari, no la denomina. Només la de modificar per ajustar i per tant ha de fer un vestit a mida d'aquella persona que ho necessita. Per tant, quan es parlava abans de capacitació, ara es parla de la declaració judicial de modificació de la capacitat. Alguns articles ho diuen declaració, altres diuen declaració judicial, això segurament ho hem d'acabar definint. Hem reservat el terme incapacitat per aquests casos en què fa referència estrictament al fet de no poder fer alguna cosa, com us deia abans de la situació de l'avantatge. Però bé, nosaltres simplement som una secció de demonització, no som la secció de fam. Per tant, hem de tenir una mica de self-restraint, no? Ens hem de contenir, no podem entrar en una reforma global del llibre de família perquè és la nostra comesa i no tenim competència pel que és. Només harmonitzem i per tant ens limitem més a aquestes qüestions tecnològiques. Us poso algun exemple del tipus de modificacions que estem fent, molt ràpid. Doncs el 2547, quan parla de la representació legal del tutor, el tutor és el representant legal del ara anomenat incapaç, doncs al punt 3 proposem un canvi. Introduïm un apartat 3 en aquest article que diu els actes fets per la persona que té la capacitat modificada. Abans aquí es deia persona que necessita un complement de capacitat o que sense el complement de capacitat fa alguna cosa, no? Doncs sense intervenció s'ha representat d'acord quan siguin necessaris són anul·lables, l'acte del règim de la ineficàcia, però en el mateix article encara es parla de la incapacitat, és a dir, estem encara a mig fer. Hem d'acabar de revisar la terminologia i això ho hem de coordinar amb el llibre primer. Respecte a l'assistència, ara ens centrarem molt ràpidament a l'assistència, és doncs només algunes pinzellades de coses que estem tocant. Potser surt que encara no parlo de la tutela i la curatela, però és que la tutela i la curatela que veiem no l'hem tocat. Per tant, sento de serra, Patrícia, però la tutela i la curatela de moment segueixen bàsicament igual. El que fem és modificar algunes cosetes de l'assistència. Què modifiquem? Doncs, per exemple, el 226.1, quan es nomena l'assistent, deia abans que la persona major d'edat que ho necessiti, que necessiti un assistent. Clar, aleshores semblava que havia de ser algú altre que des de fora jutgessi si ho necessitava o no. Però no, com que ara és ella mateixa, doncs ha de quedar molt clar que és ella mateixa que considera necessari. Doncs aquest equívoc, aquest marge per la interpretació, l'eliminem deixant-ho clar, intentant deixant-ho més clar, en el punt 3, un supòsit en el qual no és necessari procedir a la designació judicial, quan aquella mateixa persona ja ha fet en escriptura pública el nomenament d'algú. El contingut de l'assistència, i eliminem, proposem, tot això no està aprovat, això són coses que estem discutint i seria l'estat dels nostres treballs, no? En l'àmbit patrimonial. En l'àmbit patrimonial, veiem una referència que hi havia a l'atribució de funcions d'administració de la persona assistida. Respecte a l'anul·labilitat, hi havia un problema molt tècnic, això una mica pesat per explicar aquí, que era respecte del dies a cua. El dies a cua és el dia a partir del qual tu comences a portar el termini. Si jo dic tens 4 anys per demanar això, cal molt bé, però 4 anys des de quan? Això és el dies a cua. Aleshores, la redacció de la norma era tan genèrica, tan general, no distingia prou que no sabés a partir de quin moment s'havia de començar a portar els 4 anys. El que hem fet és, en relació a l'exercici de l'acció de probabilitat, especificar segons quina persona exerceix l'acció. No? Si l'exerceix la persona assistida, doncs és a la celebració de l'acte. Si l'exerceix el tutor, des de la presa de possessió. Si l'exerceix els hereus, doncs és el termini és el termini establert per l'exercici de l'acció, és a dir, dins dels 4 anys en el moment que el vulguis. L'article 126.4 de la modificació de l'assistència doncs, preveu expressament la possibilitat de modificar aquella assistència. Jo tinc un assistent i en un moment determinat vull canviar les atribucions de l'assistent, doncs vaig a poder fer. La 9.3. Extinció d'assistència. Quan s'extingeix l'assistència? Fixeu-vos que aquí veiem un exemple de les dues coses que estic comentant. Primer, la qüestió terminològica, la lletra C, deia parla de capacitació de la persona assistida, que si tu assistit és incapacitat, ja no pot tenir un assistent. És a dir, capacitat per tant que el subjecte hi ha contradicció. No? Sí, això és el fracàs, però és renunciar totalment a la formació de nova lloc. No? Vostè perd l'assistent i entra en el règim incapacitat. No? Doncs aquí parlem de modificació i ja utilitzar la capacitat. El punt 3, la persona assistida per la cosa en moment, deixar sense efecte la designació de l'assistent. I la relació que ha d'acabar de final. Acabo. La publicitat registral 226.7. Doncs aquí fa referència a la constància registral, els mecanismes de publicitat que habitualment pugui conèixer que hi ha un càrrec persistent. I per acabar, com estem? Doncs fixeu-vos que estem fent encara la revisió, no hem acabat, hem fet, hem tenit el segon, ens estem allargant una mica més del compte, o sigui, hi ha hagut circumstàncies que ens ha portat a estar així, de fet, durant un temps la posició s'ha deixat a reunir pel context polític que ara ens trobem, pel tema de la regió quan es va fer. Seguim mantenint el binomi de tota la curatela, per tant, del tot o res, si estàs incapacitat o no, o perds la capacitat o no la perds, s'ha introduït aquesta figura de l'assistència, però que encara no ha substituït, això ja ho deia el professor Jordi Ribot, no s'ha fet el pas de desplaçar i de treure del nostre sistema les figures incapacitants, i per tant l'assistència que apareixen allà, com un bolet, si em permeteu, ajudativament, surten allà, però no fa prou lloc, no hi roba el protagonisme de les altres figures. I aquí, això ja parlava de la Patrícia, que fos ens demanaria la convenció, ens demanaria a plantejar tot el sistema i segurament aquest seria un treball que no podria fer la nostra secció. La nostra secció harmonitza, l'Índia pública esplendor, per dir-ho d'alguna manera, fixem molt en les qüestions terminològiques, però no ens atrevim, no és la nostra funció, a plantejar tot el sistema. Això probablement haurà de fer la secció de família.